Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Molt bona tarda. Bona tarda, benvinguts a Ones de Pau. Continuem a Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. I també estem emetent per internet a contrabanda.org. Ara som en directe aquí als estudis de Contrabanda FM i avui és dia 11 de desembre, aquest any que està a punt d'acabar-se, i el 2010 que... Doncs bé, ja veurem, hi ha moltes coses que poden passar el 2010 i una d'elles és que el govern d'Espanya doncs assumirà la presidència de la Unió Europea. No sabem si el nou president de la Unió Europea ha sortit del Tractat de Lisboa, la Constitució no consensuada pels ciutadans i pels habitants d'aquesta Unió Europea, perquè la Constitució doncs, es va votar que no, i en canvi el Tractat de Lisboa s'ha colat i ja el tenim doncs, funcionant amb un nou president en funcions, exercint ja en aquests moments, i una vicepresidenta també. Per tant, el senyor, com se diu, aquest president del govern, del PSOE, en Zapatero, doncs ja veurem què podrà fer. No sabem si han aprovat això abans de que els espanyols assumeixin la presidència o què. Seria un xiste dolent, però sigui el que sigui, això succeirà el 2010. Un any en què també és l'any contra la pobresa i contra l'exclusió social, el 2010. Bé, suposo que serà més important el referent de la campanya del mil·lenni de Nacions Unides, més que aquest any europeu contra l'exclusió social i la pobresa, però les dues coses poden ser interessants d'analitzar. Com veieu, comencem el programa d'aquesta setmana parlant d'economia, i és que farem un monogràfic sobre violència estructural, aquesta vegada un nou monogràfic, volia dir, de violència estructural, com ja n'hem fet d'altres, i avui el centrarem en el neoliberalisme, en l'economia de guerra, en l'economia capitalista també, si és que no és el mateix, que sí que és el mateix, però ho anirem diferenciant per veure com es sustenten doncs, les diferents branques d'aquesta economia que doncs, causa tanta pobresa arreu del món i també al nostre país, sense anar més lluny, amb aquests milers i milers, 40.000 persones sense sostre i molta exclusió social també. Per tant, violència estructural econòmica. I tindrem un convidat, en Josep Manel Busqueta, que és del Seminari Economia Taifa, que ens farà una trucadeta d'aquí una estona i parlarem amb ell directament en antena per comentar tot això. Tinc per aquí un text que podria servir d'alguna manera per presentar també doncs, el programa i que anem a llegir-lo. És un fragment de la revista Caminos i diu així. Us estava dient que aquesta revista Caminos és una publicació cubana i jo crec que és molt interessant. Parla de sociologia i fa uns articles, penso que força bons, tot i que no tinc ni idea jo d'economia ni tampoc de sociologia, però bueno, està prou bé. Teniu aquesta revista enllaçada a l'entrada corresponent al programa de la revolució del 50è aniversari de la revolució cubana, que va ser doncs, un dels primers programes que vam emetre el mes de gener. El podeu veure al blog del programa onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org. I anem ja doncs, a fer aquesta lectura. Tenim ja també aquí el telèfon en Josep Manel Busqueta, que ens ha fet la trucada ara mateix, i quan acabem de llegir això, doncs ja el saludem. Què diu la revista Caminos? És el número 51 i no tinc el mes, però deu ser del 2007 o el 2008. Los países ricos, un 15% de la población mundial, acaparan por su estilo de vida y patrones de consumo el 85% de los recursos del planeta. En este contexto, Edward S. Herman y David Peterson han subrayado recientemente que las principales amenazas actuales en el planeta son la de una guerra nuclear y la del calentamiento global. En teoría, la guerra nuclear se puede evitar con facilidad, dicen estos autores. Evitarla implicaría un bajo costo y el desarme más bien liberaría recursos para mejorar las condiciones de vida de las mayorías excluidas actualmente. La lucha contra el calentamiento global, en cambio, ya no se puede evitar. Resultará muy costosa. Sin embargo, eliminar la amenaza de una guerra nuclear y emprender una política de desmilitarización va en contra de los intereses del conjunto del complejo militar-industrial y los intereses privados de los países centrales. En palabras de Ludwig von Mises, no hay forma de evitar el colapso final de una burbuja generada por una expansión monetaria sobre la base del crédito, entre paréntesis, deuda. La única alternativa para evitar un colapso mayor es que la crisis se dé más temprano como resultado de un abandono voluntario de la expansión del crédito. Esto hubiera sido posible a partir del colapso de la burbuja bursátil entre marzo del 2000 y septiembre del 2001. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo la política de bajar metódicamente las tasas de interés y optó así por estimular la burbuja más grande de la historia del capitalismo. Muchos países de Occidente y más allá siguieron el ejemplo. Al menos el 70% de la economía mundial enfrenta en la actualidad una crisis hipotecaria. El crédito, sin embargo, va mucho más allá. Hay una crisis de la deuda privada, tarjetas de crédito, y de la deuda pública y empresarial. El resultado final será el fin del sistema monetario vigente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Caben aquí las regulaciones? François Houtard, en Panel sur la crise financière de Naciones Unidas, afirma que las regulaciones solo caben en tanto constituyan etapas de una transformación radical que permita una salida a la crisis que no sea la guerra y no prolonguen la lógica destructiva de la vida. La gran crisis financiera desemboca en otra crisis gigantesca de la economía real. Con sus intervenciones de salvación, los bancos y empresas transnacionales y la Reserva Federal de Estados Unidos crea más capital ficticio. Aquesta serà una de les claus també d'aquest anàlisi de la violència estructural i de l'economia neoliberalista, aquest capital fictici. I acaba dient que aquest capital fictici està creat amb la intenció, con la intención de mantener la ilusión de un valor capital que está a punto de derrumbarse. Som a Ones de Pau, Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona i de l'àrea metropolitana i també per internet, contrabanda.org. Tenim un blog del programa que és onesdepau.contrabanda.org. Bona tarda, Josep Manel.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut a Contrabanda FM, gràcies per fer la trucada. Ets a Lleida ara mateix?
Sí, en un poble de Lleida que es diu Bellpuig.
Bellpuig, on para això?
Doncs segurament l'ubicareu perquè és a uns 11 quilòmetres de Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, i a 11 quilòmetres de la capital del Pla d'Urgell, Mollerussa.
Molt bé. Estupendo. Doncs gràcies una vegada més i et proposo un format que seguirà d'alguna manera l'estructura que vam comentar per correu electrònic quan preparàvem el programa, però que el format m'ha semblat com més adient fer-lo tipus collage, com a vegades comento quan fem programes, i aquesta vegada doncs, un col·legi amb moltes peces, almenys durant la primera part de la conversa, de la xerrada, per anar traient diferents temes relacionats amb el neoliberalisme, i després a la segona part ens podem centrar doncs, en algun parell de temes i aprofundim amb ells. Què et sembla? D'acord. tinc per aquí també una mica el que és la presentació del seminari Taifa, el seminari d'Economia Crítica Taifa, que és on en Josep Manel Busqueta i molts altres doncs, economistes i diferents doncs, individus han creat ja des de fa... Quants anys fa que es va crear el seminari Taifa, Josep Manel?
Doncs aproximadament una quinzena.
Ja fa 15 anys, ben bé.
Sí, ja, la veritat és que és un espai, doncs, en aquest sentit, que ja té doncs, la seva pròpia història.
Molt bé. Llegeixo ràpidament el text que teniu penjat a la web, que la web del seminari Taifa és www.seminaritaifa.org, seminaritaifa.org. I us presenteu així. El Seminari d'Economia Crítica Taifa el formen un conjunt de persones, la majoria dels quals provenim de les facultats d'Economia, ja sigui com a alumnes, exalumnes o bé professors i professores, descontents amb l'enfocament econòmic dominant a les universitats actuals, completament monopolitzades per la corrent de pensament neoclàssic, amb molt poca capacitat explicativa d'allò que succeeix en el si de la nostra societat. Decidirem crear, ara ja fa més de 10 anys, un grup d'estudi de l'economia des d'una perspectiva crítica, que durant els darrers anys es reuneix periòdicament al local de l'associació Ecoconcern Innovació Social, aquí a Barcelona. L'objectiu de la nostra tasca és, per tant, entendre quines són les variables que regeixen la dinàmica d'aquesta societat per tal de poder participar amb el conjunt dels moviments socials en la transformació envers una societat ecològicament viable, més justa i satisfactòria pel conjunt de totes les persones. Això, bueno, podríem resumir-ho així. I bueno, a mesura que anem parlant doncs, a través del que ens comentis, doncs, ja veurem quina és la línia doncs, que teniu com a economistes i sobretot doncs, com a persones que participeu activament en la creació de, no només doncs, de la societat i de les diferents formes i estructures de les societats, sinó també doncs, amb la intenció doncs, de canviar el model imperant en la mesura del possible. Aleshores, Josep Manel, si et sembla bé, comencem aquest collage radiofònic i per començar et preguntaria, et plantejaré només paraules o dues paraules juntes, com a molt, i potser alguna data i algunes sigles de diferents institucions i així doncs, anem doncs, fent aquestes pinzelladetes sobre el neoliberalisme. Ens escoltes bé?
Sí, perfectament, sí.
Molt bé, doncs, a veure, per començar, podríem arrencar amb petrodòlars.
Bé, doncs, petrodòlars, estaríem parlant, en aquest sentit, dels diners provenents dels països extractors de petroli, que en el seu moment doncs, van jugar un paper fonamental per explicar l'actual bombolla financera. Diguem-ne que els petrodòlars, en la mesura en què van esdevenir doncs, una quantitat de diners circulant en l'economia sense capacitat de situar-se en els països, doncs, en aquest sentit, centrals, van esdevenir doncs, l'element que va fer doncs, que el capital circulés cap a la perifèria en forma de deute públic i doncs, a partir d'aquí s'engegués una de les variables que ha significat doncs, la eclosió del sistema financeritzat que nosaltres doncs, avui en dia n'hem patit bastant les conseqüències.
Peak Oil.
No t'he sentit bé.
Peak Oil.
Peak Oil, estaríem parlant, doncs, en aquest sentit, del que podria ser doncs, un dels hàndicaps fonamentals als que s'enfronta el capitalisme depredador en els propers anys. I no és res més doncs, que parlar o expressar, doncs, en aquest sentit, d'una manera tècnica, que segurament, si continuem el ritme de producció, de distribució i de consum desaforat, basat en les energies fòssils no renovables, doncs possiblement no gaudirem d'aquesta matèria doncs, per poder fer funcionar el model. En definitiva, el Peak Oil el que ens està explicant o el que ens està dient és que ha arribat un punt, la possibilitat d'oferta de petroli no doncs, servirà per abastir la demanda que d'aquest recurs hi haurà doncs, en l'economia global.
Wall Street.
Wall Street seria un dels nodes d'articulació del capitalisme global. Segurament, si haguéssim d'entendre doncs, l'economia des d'una perspectiva doncs, de nuclis centrals i de perifèries, en aquest sentit, Wall Street seria un dels centres de comandament fonamental de l'economia global. Segurament, doncs, també, Wall Street és un dels centres doncs, d'aquesta economia global que ens podria explicar el per què l'economia d'Estats Units en els darrers temps s'ha convertit en l'economia hegemònica de les finances, captant tot el capital que, doncs, en certa manera circulava a nivell global per, doncs, també, doncs, d'una forma bastant dinàmica, convertir-se, doncs, en una economia pràcticament compradora gràcies a poder captar, doncs, tot aquest excedent de capital o tot aquest estalvi que es produïa en l'economia globalitzada.
Mm-hmm. La Reserva Federal dels Estats Units.
La Reserva Federal dels Estats Units, en aquest sentit, la podríem veure, doncs, com un organisme, doncs, també central, en aquest sentit, doncs, per explicar-nos moltes de les coses, doncs, que estan aconteixent a l'actualitat. La Reserva Federal, amb el seu control monetari sobre l'economia dels Estats Units i, per tant, a través dels mecanismes de l'economia global sobre l'economia globalitzada, doncs, ha estat un dels elements claus a l'hora d'explicar també l'evolució de l'economia global en els darrers anys. Per exemple, tot el que ha representat, doncs, en aquest sentit, l'evolució de l'economia vinculada a tot el tema immobiliari, a tot el tema de la construcció, seria difícilment explicable sense la política de la Reserva Federal de baixar els tipus d'interès en un moment concret per permetre que una bona part del capital que es trobava en l'esfera financera pogués entrar, doncs, en aquesta economia, doncs, diguem-ne, real o productiva a través, doncs, diguem-ne, dels crèdits hipotecaris. Segurament, doncs, la Reserva Federal també ens explicaria moltes de les coses, doncs, que en aquests moments estan fent els governs per intentar reconduir la situació, doncs, en què es troba, doncs, l'economia globalitzada. I la Reserva Federal en aquests moments veiem com està jugant un paper clarament, doncs, d'intervenció en l'economia. Per tant, veuríem, doncs, com la Reserva Federal, aquesta institució clau de l'economia monetària dels Estats Units, ha tingut, per una banda, doncs, el paper de ser, doncs, el piròman, i per altra banda, doncs, en aquest moment està sent el bomber que està, doncs, intentant apagar focs davant d'aquest incendi monumental que s'ha ocasionat, doncs, en l'economia globalitzada.
El Club Bilderberg.
El Club Bilderberg, doncs, en aquest sentit estaríem parlant, doncs, d'un grup selecte de persones que es reuneixen, doncs, en aquest hotel suís per parlar de les coses que a ells els interessen. Evidentment, segurament no podem parlar, doncs, de que l'economia mundial sigui una economia conspirativa, però sí que és cert, doncs, que les persones amb interessos comuns tendeixen a coordinar-se. Aquest tipus de coordinació es podria fer, doncs, d'una manera, doncs, en aquest sentit, pública i oberta, i en la qual, doncs, es pogués participar, o, com es fa, doncs, habitualment, d'una manera tancada i, en aquest sentit, clarament elitista i antidemocràtica. Clubs com el de Bilderberg o fins i tot el Foro de Davos, en aquest sentit molt més públic, ens mostren que segurament la capacitat de decidir moltes de les coses que ens afecten a la nostra vida, doncs, no és que no estiguin ja en les nostres mans, sinó que estan concentrades en mans molt exclusives i selectes que veritablement no responen a cap mena de control ciutadà ni democràtic.
Una altra paraula, Josep Manel, el capital fictici, que ja l'hem situat en el context d'abans.
Capital fictici, en termes tècnics, capital fictici és una denominació que apareix, doncs, en el que seria l'anàlisi que Marx fa, doncs, de l'economia capitalista. I després, doncs, ha sigut un terme, doncs, molt utilitzat en tot el que ha sigut la nomenclatura marxista a l'hora d'analitzar l'economia global. En aquest sentit, doncs, el terme capital fictici s'ha utilitzat també d'una manera, doncs, diguem-ne, molt alegre i segurament, doncs, basant-se en el que la paraula ens evoca, en el terme, doncs, de fictici com quelcom que no existeix realment. De fet, quan estem parlant, doncs, de capital fictici, del que estem parlant és d'una corrent de diners o d'una quantitat, doncs, de recursos monetaris que no responen a un valor existent en l'economia. El que estaríem parlant, doncs, per exemple, seria, doncs, un crèdit que s'ha donat a algú que disposa, doncs, d'una quantitat d'automòbils que ha de vendre però que encara no ha venut. I, doncs, en certa manera, doncs, el crèdit se li està donant perquè es pensa que aquesta persona, quan vendrà els automòbils, disposarà d'uns recursos per tornar aquest crèdit. Doncs, en aquest sentit, el capital fictici faria referència a una corrent de recursos, a una corrent normalment de diners, que està basada en una realització d'aquests diners que encara no existeix a la vida real. Llavors, doncs, si evidentment, doncs, el que succeeix és, com per exemple, doncs, ha succeït a l'actualitat, que moltes de les expectatives que s'havien creat sobre l'economia, doncs, no s'acompleixen, no es generen els beneficis esperats, la gent, doncs, perd la seva feina, doncs, i per tant no pot tornar la hipoteca, doncs, evidentment, tot aquest capital fictici, que en certa manera, doncs, estava pendent de que les expectatives s'acomplissin, doncs, deixa de tenir la seva contrapart en l'economia real i ens trobem, doncs, en què és paper mullat. És, doncs, diguem-ne, capital que ha de desaparèixer, que no té cap mena de realitat o de concreció pràctica, no?
Un senyor nord-americà, que ara no recordo el seu nom, i el cognom és Madoff, i que ha estat empresonat.
El senyor Madoff és un exemple, a mi em sembla, doncs, bastant clar, i en aquest sentit diríem bastant gràfic, de com poden arribar a ser, doncs, de terribles, i en aquest sentit de corruptes, no? Doncs les relacions econòmiques, fins i tot de les altes finances, no? De fet, el que el senyor Madoff ha fet no és tant, doncs, en aquest sentit, basar-se, doncs, en els models o en el sistema, doncs, diguem-ne, de l'economia financera, no? En aquest sentit especulativa, sinó que el que ha fet és una estafa. És una estafa com tan clara com el timo de la estampita o els trilers o alguna cosa per l'estil. El que ha fet, doncs, diguem-ne, és un sistema piramidal d'inversions que funciona mentre la gent confia en que se li tornaran els diners que ha posat allà. En el moment en què la confiança, en què els diners en què tu has posat en aquesta inversió, doncs, no te'ls tornaran, doncs la cosa s'esfondre com un castell de naips. És un sistema, doncs, diguem-ne, que en economia financera s'anomena la piràmide de Ponzi, que és molt similar, si vosaltres recordeu, a una estafa, doncs, que ja va succeir fa un temps, doncs, i també va ser bastant sonada, que implicava, doncs, el sistema financer d'un país com Albània. De fet, era un model, doncs, en aquest sentit similar. Llavors, doncs, el curiós del cas és que, evidentment, doncs, la gràcia, doncs, que té el tema Madoff és que es produeix, doncs, diguem-ne, la cimera de les altes finances i amb unes quantitats, doncs, de recursos descomunals, i que en bona mesura també ens venen a mostrar, doncs, el descontrol absolut que ha existit, doncs, aquests anys, doncs, en aquesta banda de l'economia, no?
Molt bé. Una altra hipoteca.
Hipoteca, en aquest sentit, diríem que és precisament la forma, doncs, que té el sistema capitalista de generar determinat tipus d'inversions normalment vinculades al consum, però també a la producció, sobre persones o empreses que no disposen d'aquests recursos. Llavors, doncs, diguem-ne que les hipoteques és una forma de funcionament, doncs, diguem-ne, en aquest sentit, que utilitzen els bancs de manera, doncs, primordial, i que el que intenten aconseguir o el que intenten plantejar és això. El que intenten plantejar és que empreses o persones que no disposen, doncs, in situ d'uns recursos per escometre, doncs, una inversió o, en aquest sentit, una operació de consum important, doncs, com podria ser la compra d'un habitatge, d'un automòbil o d'alguna cosa per l'estil, doncs, diguem-ne, és el banc que cedeix aquests diners pensant, doncs, que aquestes persones a la seva activitat futura retornaran aquesta hipoteca. Per tant, doncs, estem parlant de que existeix una certa composició de capital fictici en aquesta operació, i evidentment el que es basen, doncs, diguem-ne, en la gràcia de la cosa està en que precisament les persones no retornen, doncs, diguem-ne, la quantitat que els han deixat, sinó la quantitat que els han deixat més un interès, que efectivament és el negoci bancari. Diguem-ne que el negoci bancari en aquest sentit estaria en pagar pels dipòsits una quantitat menor de la que cobre, doncs, diguem-ne, per les hipoteques, no? De la que ell està cobrant, doncs, diguem-ne, quan deixa una hipoteca. Per tant, doncs, diguem-ne que seria, en aquest sentit, un producte, doncs, que ens mostraria, doncs, la forma d'obtenir beneficis del sistema bancari.
Un concepte central i dominador de l'economia i de les relacions socials actuals, la propietat privada.
La propietat privada, podríem dir, com deia aquell, no? Doncs, com la propietat privada seria un robatori. Diguem-ne que la propietat privada és la forma legal de garantir que una persona disposa d'uns recursos, disposa d'uns mitjans, i que aquests mitjans no poden ser socialitzables. De fet, com s'ha arribat, doncs, diguem-ne, a la propietat privada d'aquests recursos i com es conserva, doncs, diguem-ne, la propietat d'aquests recursos seria segurament el tema fonamental. I la clau també està que segurament sense propietat privada i, per tant, sense un estat, sense una institució que legitimi els propietaris per continuar mantenint aquesta propietat, segurament res del que entenem i del que comprenem com a capitalisme seria possible. Diguem-ne que el capitalisme és possible gràcies a que existeix una institució com la propietat privada i unes institucions públiques, en aquest sentit estatals, sobretot els estats i les lleis, que garanteixen, doncs, diguem-ne, la vigència i la defensa d'aquesta propietat privada.
Ara, un concepte, bé, hauria d'evitar fer les concrecions i dir la paraula directament, però aquesta és molt oberta i potser és necessari. En el concepte històric i també en l'actual, sobretot. Contracte social.
Bé, diríem que, en certa manera, doncs, tots sabeu, doncs, diguem, els orígens filosòfics de la, del terme, doncs, que tu m'estàs plantejant en tota la seva accepció russoniana, no? Però a l'actualitat el que podríem veure, diguem, és que els termes del contracte social es troben absolutament, doncs, podríem dir, pervertits per una dinàmica capitalista que ha subordinat tota la lògica, en aquest sentit, d'existència social a la lògica del benefici del mercat i que, per tant, doncs, tot el que seria el dret ciutadà i, en aquest sentit, doncs, també les atribucions cíviques, doncs, de la societat es troben subordinades, doncs, a la lògica econòmica. En certa manera, el que podríem dir és que la Revolució Francesa ha estat, podríem dir, en aquest sentit, assassinada per la lògica del mercat.
Exclusió social, Josep Manel.
Bé, doncs, quan parlem d'exclusió social, del que estem parlant és d'una de les formes de violència que, d'una manera estructural, doncs, exerceix la dinàmica de funcionament capitalista sobre les persones. Quan parlem de persones excloses socialment, el que estem parlant és de persones que no han pogut integrar-se, doncs, en la dinàmica productiva del mercat de treball, que per tant, doncs, han sigut rebutjades, doncs, perquè no han pogut ser venudes com a mercaderia, o sigui, no hi ha hagut cap empresari que en volgués pagar res per la seva força de treball. Això ha fet que no poguessin cobrar un sou. Al no poder cobrar un sou, doncs, aquestes persones no han pogut consumir, han estat, doncs, diguem-ne, excloses de l'esfera de consum a través del mecanisme fonamental del treball assalariat. Per altra banda, doncs, segurament aquestes persones excloses, doncs, del mercat de treball, doncs, tampoc no tenen accés al que serien moltes de les prestacions socials que depenen precisament d'haver participat en la dinàmica laboral, doncs, per exemple, prestacions d'atur o fins i tot pensions, i aquestes persones, per tant, són excloses també d'aquesta, doncs, diguem-ne, dinàmica social d'integració. Llavors, doncs, aquestes persones, un cop arribat a aquest punt, ja, doncs, podríem dir que són persones que estan sotmeses, doncs, a la voluntat o a la caritat de la societat. Són persones que, per tant, dependran, doncs, dels mecanismes caritatius o, doncs, diguem-ne, de les prestacions socials que no estiguin sotmeses, doncs, a la participació laboral. Diguem-ne que l'exclusió social no és res més que el rebuig que fa el mecanisme capitalista de tota aquella força de treball, de totes aquelles persones que no són, doncs, diguem-ne, desitjades o desitjables com a éssers a explotar.
Oh, molt bé. Bueno, déu-n'hi-do. Deixa'm que et digui una cosa que m'agrada i és que t'estàs rient molt amb coses, doncs, que suposo que vosaltres tracteu molt i ja les teniu molt per la mà, no? I està bé també parlar d'economia i poder riure, oi?
Sí, no, sens dubte. Sí, no, la veritat és que a mi em sembla que segurament, doncs, el fet de riure, no?, és una de les dels elements, vaja, el fet de, doncs, de prendre's les coses, doncs, també des d'aquesta perspectiva és una com un antídot, no?, també davant de la realitat en la que ens trobem, no?
Molt bé, i ens apreten prou com perquè no, sí, també ens oprimeixin la rialla, no? Anem a fer la traca final d'aquesta primera part del programa i anem al passat, però, bueno, després veurem què en queda encara avui present, perquè crec que arrosseguem bastantes coses d'aquest binomi que és el nacionalcatolicisme.
A mi el nacionalcatolicisme el que em suggereix, doncs, diguem, és la forma de dominació, en aquest sentit, no només psicològica o mental, sinó fins i tot podríem dir que física, que segurament, doncs, han patit les generacions, doncs, dels nostres pares, doncs, en aquest sentit, doncs, dels meus. Moltes, doncs, per tant, doncs, de les persones que encara, doncs, estan vivint en aquests moments, doncs, han sigut víctimes d'aquesta forma de dominació mental, física i, en aquest sentit, també, doncs, estructural, i que, en bona mesura, el que ens ve a mostrar, doncs, és la manca o la impossibilitat de ser persones lliures, de ser persones crítiques i, des d'una perspectiva, doncs, en aquest sentit, jo penso que determinant, de reconèixer, doncs, en aquest sentit, com a predecessores o com a persones que vindrien a continuar una obra de construcció social i cívica que havia sigut la República amb totes les seves llums i totes les seves ombres, però que sobretot ens mostrava, doncs, aquesta voluntat d'autonomia, aquesta voluntat de construir, doncs, un país o una societat en la que moltes persones poguessin tenir oportunitats de créixer. El nacionalcatolicisme, des de la meva perspectiva, representa aquesta castració absoluta i la impossibilitat, doncs, d'esdevenir homes i dones lliures.
Molt bé. Una última provocativa i després, doncs, tindrem temps de matisar-la o de dir més coses. classe obrera aburgesada.
Bé, diguem-ne que en aquest sentit, quan, planteix el terme classe obrera aburgesada, doncs seria, doncs, diguem-ne, com una contradicció, no? Podríem plantejar-ho així, no? Diguem-ne que, en certa manera, doncs, la classe obrera i la burgesia serien dos conceptes antagònics. El que m'estaria suggerint, doncs, el fet de la classe obrera aburgesada seria, doncs, en aquest sentit, un subjecte social com la classe treballadora, que per tant seria la no propietària dels mitjans de producció, que ha renunciat, doncs, diguem-ne, al seu mecanisme, doncs, d'alliberament, o a la seva forma tradicional de superar, doncs, la seva subordinació a un sistema econòmic i social que l'explota, que seria, doncs, el conflicte, que seria la confrontació, que seria la voluntat d'emancipar-se a través, doncs, de negar les condicions socials i econòmiques que suposen la seva explotació. En la mesura que aquesta classe treballadora, doncs, renuncia, doncs, a un model de vida alternatiu, a una forma d'organització social, doncs, alternativa a la capitalista, podríem dir que esdevé, en aquest sentit, doncs, una classe capitalista, una classe obrera, doncs, que assumeix, doncs, el seu rol, diguem-ne, en aquest sentit, de subordinació en el capitalisme, que per tant, doncs, podríem dotar-la, diguem-ne, d'aquest adjectiu d'aburgesada, no?
Molt bé, fem aquí una pausa per escoltar una mica de música i aprofitarem també per presentar un dels grups que actuarà el proper divendres 18 de desembre a l'Espai Jove La Fontana de Gràcia a la festa del 19è aniversari de Contraband FM. Contraband FM ha estat celebrant els 18 anys aquest 2009, però aquest desembre i el gener del 2010, doncs, hi ha entrarem en el 19è aniversari d'aquesta emissora lliure, no comercial, autogestionada, de Barcelona. I escoltem aquest grup que es diu Anita Miltov i que, doncs, són el cartell d'aquest concert del proper divendres 18 de desembre. L'altre grup és la Kinky Beat. Escoltem un tema del seu darrer disc, si no m'equivoco, que es diu Supercat i que vol dir supercatalà. I amb molta ironia també, doncs, presenten una cançó, doncs, que està prou divertida. I després continuem aquí a Ones de Pau parlant d'economia i entrarem ja en més concreció amb el tema de la violència estructural i de, doncs, com el neoliberalisme quasi és violència directa i també, doncs, cultural, no només, doncs, un eix més d'aquest triangle de les tres violències que presentem, la directa, estructural i cultural, sinó que el mateix sistema són les tres violències, i en Josep Manel Busqueta, del Seminari d'Economia Taifa, doncs ens acabarà de comentar coses tan interessants com les que ens ha dit. Posem aquest tema, Supercat, d'Anita Miltov, i tornem tot seguit.
Ja no seré més jo, renunciaré, baixaré el cap, seré tan guai com qualsevol. Ja m'he desfet dels homes vells, com dos tresors del cort inglès. Jo escalaré a l'eixa món, seré corrupte i piador. Com un vedell, resar i poc més i a la parròquia cantaré. He vist que la família del com cal, catòlica, unida i heterosexual. Vinga tots, sense por.
He vist que la família té el que cal, catòlica, unida i heterosexual. He vist que la família té el que cal, catòlica, unida i heterosexual. Per un cafè, a
me pensò se tornesse, già triunfarei dall'autenclà fino a pronto a nascer. Els vells records, els meus tresors sortejaré, el 33 abandonaré, m'abandonaré.
Som a Ones de Pau, Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona i per internet contrabanda.org. El proper divendres 18 de desembre a l'espai Jove a la Fontana de Gràcia estaran actuant juntament amb la Kinky Beat en aquest concert, en aquesta festa especial per celebrar el 19è aniversari de Contrabanda FM. El mateix divendres 18 hi hauran uns tallers de podcast a les 6 de la tarda i a les 7 una xerrada de mitjans lliures. El concert comença a les 9, 9 i mitja. Si voleu doncs, fer un bocata i halar alguna coseta que portarem, doncs també podeu fer-ho. Les entrades, 6 euros a la porta, a l'espai Jove a la Fontana, i 5 euros anticipada a la llibreria Watergate. Això està al carrer... la llibreria Watergate està, perdó, a la plaça Vicent Martorell, número 2.
Recte, fiador, corrupte, però sobretot que sigui català.
Doncs continuem amb aquest programa que estem fent sobre economia, sobre neoliberalisme, amb la companyia d'en Josep Manel Busqueta, del Seminari d'Economia Crítica Taifa. Josep Manel, ens escoltes? Segueixes en línia?
Sí, sí, perfectament, sí, us escolto.
Molt bé. Doncs a veure com podem continuar. Si et sembla bé, anem a fer la relació doncs, de la despesa militarista. Per, bueno, és l'eix del programa, és el militarisme i sobretot l'antimilitarisme. El que passa que el d'anti i l'isme doncs, anem defugint una mica d'això perquè volem crear alternatives presentant-les més que confrontant-les amb el que no volem. Però bueno, hem d'incidir amb l'antimilitarisme perquè, per exemple, els Estats Units té una despesa de guerra contra el terrorisme, així doncs la cataloguen ells, que va en augment, però un augment esgarrifós. Des de l'any 2001, quan va haver-hi aquest atemptat a les Torres Bessones, que ja hem donat prou informació per la gent que vulgui doncs, tenir més dades al respecte, al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org. El dia que vam fer el programa sobre la guerra d'Afganistan, amb l'Alejandro Pozo, doncs vam adjuntar bastanta informació al respecte també. Com sempre, doncs anem complementant i afegint més informació. Aleshores, aquesta despesa dels Estats Units contra el terrorisme té les següents dades. L'any 2001, 17.000 milions de dòlars. El 2002, 14.000. El 2003, 69.000. El 2004, 66.000. El 2005, 103.000 milions de dòlars. El 2006, 115.000 milions. El 2007, 170.000 milions. El 2008, 189.000. I el 2009, 170.000 milions de dòlars, també. En total, gairebé un bilió de dòlars. La despesa espanyola doncs, no es queda curta en xifres aquesta vegada generals, no contra la guerra del terrorisme, però l'OTAN doncs, ha agafat aquest enemic públic número 1, aquest fantasma del terrorisme, i doncs ja estem en la Tercera Guerra Mundial i aquí no només entren els terroristes estereotipats i repetits reiteradament als mitjans de comunicació, sinó que també tots els moviments socials que plantegen alternatives a aquest sistema capitalista. Aleshores, Josep Manel, com veus la despesa militar relacionada amb els interessos econòmics? O sigui, quina relació, ja ho hem dit moltes vegades, però ens agradarà que un economista ens ho comenti, quina relació veus entre les guerres actuals o la despesa directament de la indústria militar amb aquest capitalisme salvatge que estem visquent?
Doncs diguem-ne que segurament doncs, d'això en podeu parlar molt millor vosaltres que no pas jo, no? Però segurament doncs, si hem d'analitzar doncs, aquest tema ho podríem fer des de moltes perspectives diferents. Primer, doncs, des de la perspectiva de la dominació. Segurament doncs, el fet doncs, que determinats països doncs, siguin forts militarment i que per tant, doncs, per ser forts militarment, doncs, hagin de destinar molts recursos a això, doncs, també fa doncs, que aquests països puguin doncs, entrar doncs, a dominar determinades parts del món doncs, riques amb determinats recursos. Doncs, en aquest sentit, a tothom segurament doncs, li ve al cap el cas dels Estats Units amb tot el que representa Orient Mitjà. Per tant, doncs, hi ha doncs, una primera lectura molt clara doncs, de despesa militar vinculada doncs, a dominació sobre doncs, la resta dels territoris, amb un caràcter clarament doncs, imperialista, podríem dir-ho així. Per altra banda, doncs, també el que des d'una perspectiva en aquest sentit doncs, ja més econòmica, doncs, o si vols tu, doncs, en aquest sentit vinculada molt més a l'economia estrictament, doncs, el que podríem veure doncs, és que l'entramat doncs, o el complex militar-industrial representa doncs, una forma, en aquest sentit, senzilla i segura d'aconseguir importants rentabilitats per un capital que segurament doncs, no les aconseguiria en l'economia real. Llavors, doncs, tot el que representa doncs, inversió doncs, en artefactes, en objectes que no tenen cap més utilitat que la de matar i que, per tant, doncs, difícilment doncs, es poden contrastar en el que seria doncs, la seva viabilitat o la seva necessitat doncs, per a la pràctica corrent, doncs, el que representa doncs, és que segurament per això doncs, se'n poden fer pagar els preus o les quantitats doncs, que es desitgin o que es considerin necessàries. Per tant, el que podríem dir és que aquest sector doncs, ha esdevingut doncs, en els darrers, podríem parlar doncs, pràcticament després de la Segona Guerra Mundial, fins i tot amb totes les polítiques doncs, de rearmament de la Guerra Freda, etc., doncs un àmbit en el qual doncs, l'economia, doncs, des d'una perspectiva doncs, en aquest sentit purament doncs, especulativa, en aquest sentit d'obtenir doncs, doncs, recursos sense una pràctica doncs, concreta, real, molt evident, doncs, ha aconseguit doncs, un grau de beneficis doncs, desorbitat i en aquest sentit extraordinari. Per tant, doncs, el que podríem veure és això, doncs, que en aquest sentit tot el que representaria la despesa militar seria doncs, una forma factible, una forma doncs, solvent per al capitalisme d'obtenir doncs, beneficis sense cap mena doncs, de risc, per dir-ho d'aquesta forma.
Hi ha un tema que jo crec que el podem doncs, desenvolupar en els últims 10 minuts de programa que ens queden i que jo no acabo de veure la manera de divulgar-ho, no? de fer-ho entendre. I jo crec que també va relacionat amb la manera d'interioritzar-ho o de percebre-ho, no? I de tenir consciència real d'això. I és doncs, aquesta frase que diem doncs, que la pobresa és un crim en el sentit doncs, els que la causen la pobresa i la mort haurien de ser doncs, culpables d'un crim que és acceptat, que acaba sent doncs, com algo doncs, normal. No? Ja ho hem dit, són 1.200 milions de persones al món que viuen amb menys d'un euro al dia, pobresa extrema i molts morts relacionats amb la pobresa. No és una violència directa, però forma part d'aquesta violència estructural i, per tant, doncs, podem veure els orígens. No? Aleshores, com podem donar a entendre doncs, que hi ha un crim darrere de la pobresa i com podem denunciar directament doncs, a aquestes estructures que causen aquesta mort per inanició, per mort de gana, desnutrició, i que és un dels pitjors crims, perquè mata més la pobresa, diguéssim, que no les bales i les bombes.
Sí, sense cap mena de dubte. No? Doncs, de fet, aquesta doncs, és diguem-ne, la crua realitat que nosaltres doncs, enfrontem diàriament. No? És la de saber del cert que segurament doncs, en l'estadi doncs, de màxima producció de mercaderies i de riquesa, doncs, entre cometes, que mai ha tingut doncs, la humanitat, doncs, existeixen aquests 1.200 milions de persones que no poden satisfer les seves necessitats bàsiques fonamentals. De fet, En aquest sentit, la primera gran reflexió al respecte és que segurament el fet doncs, que les persones es morin de gana no és doncs, un hàndicap o un desafiament per al capitalisme com a sistema estructural. Diguem-ne que l'objectiu del sistema capitalista no és satisfer les necessitats de les persones. L'objectiu del sistema capitalista com a tal és la producció amb beneficis, és doncs, l'acumulació permanent. Per tant, doncs, des d'una perspectiva sistèmica, des d'una perspectiva doncs, de model capitalista, el que és el seu leitmotiv, el seu objectiu fonamental, és l'obtenció del màxim benefici en el mínim període de temps possible. Qualsevol altre objectiu, com podria ser doncs, la satisfacció de les necessitats humanes, o fins i tot la conservació doncs, dels equilibris ecològics, això no són objectius que hagi de complir el sistema capitalista per se. En certa manera, que s'acompleixin aquests objectius serà doncs, els elements que la raó, doncs, en aquest sentit el control ciutadà racional sobre l'economia, intentarà proposar. Però el funcionament doncs, autònom, lliure del capitalisme, segurament ens porta doncs, a aquesta situació. Per tant, això no és una situació anòmala en el funcionament del capitalisme. És anòmala per nosaltres com a persones, amb una sèrie de valors, i també doncs, en bona mesura pensant que l'organització social no hauria de permetre aquest tipus doncs, diguem-ne, de realitat. Però que plantegem això és, de fet, ja està plantejant un desafiament al sistema capitalista com a tal. Perquè el capitalisme com a tal no té com a objectiu garantir aquestes, doncs, diguem-ne, satisfacció de necessitats. A partir d'aquí, doncs, ens trobem precisament amb aquesta realitat. Ens trobem, doncs, diguem-ne, amb aquesta realitat, doncs, de que jo consideraria, doncs, diguem-ne, que és escandalosa, no? Doncs, fins al punt, doncs, que si, per exemple, contrastem doncs, amb el que està succeint amb la crisi actual, doncs, segurament, o el que veuríem és que amb pocs recursos o amb una petita quantitat dels recursos que s'han gastat per salvar, doncs, els bancs de la fallida estrepitosa en la que estan, doncs, diguem-ne, sotmesos en aquests dies, doncs amb pocs d'aquests recursos doncs, es podrien solventar molts dels problemes doncs, que la humanitat doncs, té plantejats. Per exemple, diguem-ne que si tenim en compte que la FAO afirma, la FAO, doncs, les Nacions Unides, que serien necessaris 30.000 milions de dòlars doncs, per aconseguir que abolir el problema de la fam al món, doncs, per exemple, perquè vegueu doncs, diguem-ne, el contrast, doncs, segurament, per fer front a aquesta despesa, només seria necessari el 40% del que el Banc Central Europeu va injectar en els mercats financers només el dia 29 de setembre. Diguem-ne que aquesta, doncs, aquesta és la paradoxa amb la que nosaltres ens trobem. La paradoxa amb la que nosaltres ens trobem és que les vides de les persones humanes en el sistema capitalista no són una dada fonamental. I aquest doncs és l'element que segurament doncs, nosaltres hauríem de plantejar i en certa manera doncs, de qüestionar d'una manera més evident a l'hora doncs, de plantejar-nos altres models de societat. Segurament com a persones humanes ens mereixem poder viure en una societat que garanteix a totes les persones l'accés a un mínim de recursos necessaris per poder desenvolupar la seva vida. Si el sistema doncs, que enregeix les nostres vides doncs, no és capaç de garantir això d'una manera col·lectiva, doncs em sembla que com a persones humanes el que hem de plantejar doncs, és la seva superació i segurament doncs, la seva eliminació i el replantejament d'altres tipus de societats. No fer-ho o no plantejar-ho des d'aquesta manera directa, el que ens ve a plantejar doncs, és segurament una il·lusió vaga. La il·lusió doncs, o la paradoxa o el plantejament doncs, en aquest sentit podríem dir des d'una perspectiva fins i tot inconscient de que existeix un capitalisme amb rostre humà. Em sembla que això doncs, és una cosa impossible de sostenir. No?
Molt bé. Tres minuts, dos minuts i mig ens queden de programa. Em sembla que també un punt clau per desnormalitzar d'alguna manera o deixar d'acceptar doncs, aquesta pobresa, que clar, això és des del punt de vista dels que no són pobres, clar, és fàcil també parlar-ne, no? Però bueno, estem parlant de solidaritat activa i intentem fer difusió doncs perquè també ens hi podem trobar en un moment donat, no? Sobretot amb aquestes situacions doncs, de misèria. Aleshores, només anava a dir que suposo que la clau seria ser conscients de la complicitat com a consumidors que som d'aquest sistema doncs, de tota la pobresa que hi ha. Aleshores, hauríem d'enfocar com som còmplices i aquí podríem prendre més consciència. Però bueno, això seria un debat que no ens donarà temps. Sí que m'agradaria acabar amb un exemple que ens expliquis doncs, com funciona l'especulació amb els aliments, perquè també els aliments entren en les llotges especulatives i també doncs, poden ser causants doncs, de la mort de determinades poblacions doncs, que es veuen que no poden vendre doncs, la seva producció agrícola, per exemple, perquè hi ha uns preus marcats des de dalt amb gent que està especulant amb els aliments.
Sí, doncs bé, diguem-ne, pel que faria referència doncs, al tema de l'alimentació en el sistema capitalista, no ens podem oblidar que pel capitalisme produir aliments no és res més que produir mercaderies. O sigui, en el sistema capitalista produir aliments, malgrat doncs, el tema doncs, dels aliments sigui un tema doncs, en aquest sentit molt sensible, perquè les persones depenem dels aliments doncs, per poder doncs, diguem-ne, nodrir-nos, però el que significa pel capitalisme produir aliments és produir mercaderies. Per tant, significa produir un producte que s'ha de vendre en un mercat i que se n'han d'obtenir uns diners. A partir d'aquí, doncs, també el que hem de ser conscients és que les persones, doncs, diguem-ne en aquest sentit, explotades pel sistema productiu capitalista, el que aconseguim doncs, diguem-ne és un salari venent la nostra força de treball. Amb aquest salari doncs, hem d'aconseguir comprar els aliments necessaris per poder viure. La dinàmica, la tendència en el capitalisme ha sigut intentar reduir la quantitat de recursos del salari que es destinen, doncs, diguem-ne, a la reproducció a través dels aliments, per deixar doncs, una part més important d'aquest salari per poder, doncs, diguem-ne, en aquest sentit, consumir productes no directament vinculats doncs, amb l'alimentació o amb l'aixopluc. En aquest sentit, doncs, podríem parlar de tots els electrodomèstics, etc etc. Per tant, el que diríem és que la producció d'aliments i la productivitat en l'àmbit, doncs, diguem-ne, de l'agroindústria ha sigut un tema cabdal en la dinàmica d'acumulació capitalista. Tant és així doncs, que en la mesura en què això doncs, va esdevenint història que es desenvolupa en la mateixa dinàmica capitalista, doncs ens trobem que arribat a un moment concret, doncs allà de la història recent per anar molt de pressa, podríem dir que l'alimentació també esdevé un àmbit absolutament globalitzat, fins al punt doncs, de que es produeixen porcs de la mateixa manera que es produeixen automòbils. Diguem-ne que el porc s'insemina en un país concret del món, s'engreixa en un altre país concret del món on, doncs, diguem-ne, aquest país se'n farà càrrec doncs, dels purins, llavors doncs, aquests purins segurament el que acaben fent doncs, és distribuir-se en aquest país o fins i tot s'acaben exportant a països doncs, que per poca quantitat de recursos doncs, alberguen doncs, diguem-ne, aquesta deixalla. El que podríem dir, per tant, doncs, diguem-ne, és que la producció d'aliments també s'ha introduït en els àmbits de la producció global. I com que els àmbits de la producció global en els darrers anys han estat absolutament dominats per la dinàmica financera, doncs veuríem que també l'àmbit doncs, de la producció d'aliments, l'àmbit doncs, també de la producció d'aquests doncs, recursos que per altra banda doncs, són fonamentals per a la vida, doncs també ha estat vinculada doncs, als mecanismes especulatius. Bueno. I això sobretot es va desenvolupar a partir dels anys 70, doncs, en tot el que serien els mercats diguem-ne de futurs primaris, sobretot vinculats a les borses, doncs, com per exemple la de Chicago, i que el que es va començar a fer doncs, va ser a especular comprant doncs, diguem-ne recursos alimentaris, doncs, en aquest sentit, doncs, fins i tot doncs, podríem dir que tots els aliments bàsics doncs, estaven subjectes doncs, diguem-ne, a aquestes compres especulatives. A partir d'aquí, el que hem vist és que l'evolució doncs, diguem-ne, dels mercats financers doncs, evidentment també doncs, ha tingut una repercussió en l'evolució d'aquests preus dels productes que en la mesura en què han sigut doncs, elevats han fet doncs, que grans quantitats de població que depenien d'aquests productes doncs, hagin vist posada en qüestió diguem-ne, la seva subsistència.
Hem de tallar amb un punt final ràpid perquè ens passem 10 minuts i la continuació a contrabanda doncs, ja està en marxa. Josep Manel Busqueta del Seminari d'Economia Crítica Taifa amb el següent bloc seminaritaifa.org. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Ones de Pau.
Gràcies a vosaltres.
Salutacions.
Endavant amb el programa.
Gràcies.
Una abraçada.
Salut, una abraçada. Sortim volant del directe. Això és Contrabanda FM. Som al programa Ones de Pau, que té el blog onesdepau.contrabanda.org. Fins al proper divendres. Salut i pau a tothom.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.